La finestra indiscreta.
Amén.
Sé que vosotros, los Aix-se-Luchen, los montañeses, sois los mejores combatientes de Francia. Mucho mejores que el resto de las tribus bereberes, y así lo demostraréis. Prestad atención. En territorio enemigo se autoriza el saqueo para comer, pero no toquéis a las mujeres, o seréis fusilados. Y en Francia, nada de saqueos. Sed disciplinados. Es nuestro hogar, la madre patria. ¡Izquierda! ¡Ar!
A la finestra indiscreta no som massa militaristes, però quan passen 7 minuts de la una de la matinada és el que toca, són les estrenes de la setmana i, per tant, si parlem de l'anomenat setè art, hem de fer referència a una de les millors estrenes dels últims temps. Com a mínim, és la més destacada al costat de Diario de un escándalo d'aquesta setmana. És Days of Glory, o si ho preferiu, el seu títol original, Indigens. Qui diu que el cine va a la baixa? El programa també ens agrada viure'l, el cine, lògicament, com un mitjà per conèixer i fins i tot per veure i conèixer i descobrir com és el món que ens envolta. Això precisament és aquest Days of Glory que ha dirigit Rachid Bouchareb.
Il faut savoir que les Américains...
Cal saber que els americans van dir l'any 1940, d'acord, feu films d'armes, de canons, de metralladores... però que els indígenes no les toquin, que les portin. Potser és que hi ha un tabú. No se'n parla perquè no ve de gust i potser l'administració francesa no té el desig d'entrar en el tema. No ho sé, però a un moment donat estarem obligats. Cal que els nostres sàpiguen que els seus avantpassats i que els vostres nens sàpiguen que els seus pares i avis van lluitar per França. És obligatori, forma part de la història de França, com Maria Antonieta i Lluís XIV, XV, XVI. És obligatori.
El director algerià de Little Senegal és qui ens presentava aquests Days of Glory, un homenatge als soldats algerians, no podia ser d'altra manera, que es van unir a l'exèrcit francès durant la Segona Guerra Mundial. I ho dèiem fa uns moments. Qui diu que el cine va a la baixa o que no ajuda a conèixer una mica més el món? No deixa de ser una força de pressió al cine. Moltes vegades s'ha utilitzat per directors i l'última de les vegades més sonades és aquest Days of Glory de Rachid Bouchareb. I és que la pel·lícula ha tingut una gran repercussió a França, ja fa temps que es va estrenar. Va aconseguir que després de 40 anys amb les pensions congelades pels soldats de les colònies, com els algerians de la pel·lícula, el govern accedís a equiparar-les amb les dels francesos. Així doncs, chapeau per Days of Glory. Aquesta és la pel·lícula que ens ha servit avui per inaugurar aquestes dues hores a la sintonia de Catalunya Ràdio de cinema, amb la vostra opinió. Clar que sí, ens agrada saber què és el que heu vist darrerament o què teniu ganes de veure en un futur, quines són les millors estrenes de la cartellera. Ben Gestacio, Àlex Gorina, Valentí San Juan, Blanca López Bonet, Gemma Safont i avui, circumstancialment, Ferran Auberni amb tots vosaltres, perquè l'Àlex... que és qui habitualment condueix aquest programa, està malaltó, no el tenim entre nosaltres. Segur que ens està escoltant des de casa. Àlex, un petó, una abraçada. Demà et volem aquí a Catalunya Ràdio. Aviat començarem també alguns concursos a la sintonia de Catalunya Ràdio i la finestra indiscreta, 93-201-7474, o bé finestra@catradio.cat, o bé, si ho preferiu, un missatge a catfinestra, espai, escriviu el que vulgueu, al 70-33. I de seguida comencem, com sempre, aquesta finestra indiscreta, fent aniversaris i sentint actors cantant.
Que he dormido en el auto.
Ah.
Esta habitación no te parece bastante lujosa, ¿eh?
Si nos persiguen, quiero ser el primero en disparar. Ven, tenemos trabajo.
Buen tirador.
No soy bueno, soy el mejor.
Y modesto.
Tienes que darle a ese neumático. Trata de... No, así no. Con una mano. Muy bien, lo has hecho muy bien. Ahora inténtalo otra vez. Solo que ahora baja la mano despacio. Despacio. Eso. ¡Bravo! Muy bien. No hay dos como tú, te lo digo yo. Escucha, te compraré un Smith & Wesson. Es más fácil de manejar, ¿de acuerdo?
Sí.
La finestra indiscreta.
Bon inici és Madonna i aquest Sooner or Later, que ens ha servit per descobrir com canta Madonna, malgrat fa molt temps que la coneixem. És actriu i canta, i cantava per aquesta pel·lícula que protagonitzava, i així ho enllacem tot plegat, ja sabeu que ens agrada molt en aquest programa fer aquest tipus de coses. Cantava a Warren Beatty, que precisament ahir feia, atenció, 70 anys. Actor, productor, guionista, director, un home que sempre ha estat vinculat a la reflexió i a les pel·lícules de valors sobre la societat del seu país, als Estats Units. Un home que només ha guanyat un Òscar al llarg de la seva trajectòria. Va ser el 81 i va ser en la categoria de direcció per la pel·lícula Rojos.
La finestra indiscreta.
¿Pero qué pasa, chiquitín? ¿Tienes algún problema?
No, que se me ha caído la pelotita, pero no importa. Ya se ocupa este señor tan... tan amable.
¿Señor? No, hombre, no, por Dios, déjate de señores. Para eso estamos nosotros. Voy a echar un vistazo.
No. Que no.
¡Vamos a ver!
¡Bomba matraca! ¡Pero creo que ha fallado, Mortadelo!
¡Entrada secreta, corra!
¡Se estaba todo calculado!
Home, i fa una mica de pena això de comparar Mortadelo i Filemón amb Warren Beatty, però les circumstàncies són les que són i havíem de celebrar aquests 70 anys del protagonista de Bonnie and Clyde, aquella pel·lícula de l'any 67 que el va fer famós. On està Warren Beatty? Ens agradaria veure'l més i potser aquelles pel·lícules que ha fet darrerament que no acaben d'estar en sintonia del bon Warren Beatty, doncs... A veure si ho arreglem, això. Warren, va, a veure si ens escoltes. Com ens fa l'Àlex Gorina des de casa seva, que està avui malaltó i que no ens pot acompanyar a la Finestra Indiscreta. Demà, de ben segur que estarà aquí amb tots vosaltres. En qualsevol cas, les informacions de la setmana no només passen per Warren Beatty, sinó, com dèiem, per Mortadelo i Filemón. Perquè, sabeu, heu llegit, o heu escoltat aquests dies, aquesta setmana, qui serà el nou Mortadelo? El que és miop, eh? La gent de la tia, el mític personatge de l'adaptació del còmic de Paco Ibáñez. Doncs ni més ni menys que Edu Soto.
Todas las maneras de fallar, como todos los demás.
Doncs efectivament, el que es coneix com a personatge mediàtic del programa Buenafuente, Edu Soto, protagonista d'aquesta segona part ja de les aventures de Mortadelo i Filemón. Es començarà a rodar el 23 d'abril, per tant, d'aquí a pocs dies. Un rodatge que procurarà fer el possible per descriure la missió dels agents de la TIA per parar una màquina que ha de provocar la sequia de la Terra. Miguel Bardem és el director d'aquesta cinta, una pel·lícula de la qual, en principi, la indústria espanyola n'espera coses molt positives. I és que l'anterior va servir per naufragar el que havia estat un any més o menys desastrós en taquilla. Minuts i dos quarts de dues de la matinada. La veritat és que si no aneu al cine, doncs us podeu quedar a casa perfectament a veure DVDs, això sí, eh? Bon cinema, perquè últimament, entre l'aparició de Little Miss Sunshine, la pel·lícula Laberinto del Fauno, la pel·lícula per la qual va aconseguir l'Oscar la Montse Riber i l'equip de la pel·lícula d'efectes especials, maquillatge d'aquesta història de Guillermo del Toro. I també ha aparegut en DVD Infiltrados. La pel·lícula de Martin Scorsese ja es pot veure en aquests moments, no només al cine, sinó també en format DVD. I com que estàvem parlant de projectes, com que fèiem referència a aquestes noves aventures de Mortadelo i Filemón, ara m'agradaria fer un incís en el nou projecte de Martin Scorsese, que també hem conegut aquesta setmana. Torna a treballar amb Leonardo DiCaprio. Què els hi passa a aquest parella? S'entenen molt bé, eh? Ja han fet les últimes tres pel·lícules junts, és a dir, Gangs of New York, El Aviador i Infiltrados. Doncs bé, ara apunteu-vos el títol: The Wolf of Wall Street, basada en una autobiografia del personatge que protagonitza, lògicament, Leonardo DiCaprio. La història d'un agent de borsa que va passar-se 20 mesos a la presó nord-americana per negar-se a cooperar en la investigació de corrupció que va patir Wall Street als anys 90. I paral·lelament, a més, no tenien prou DiCaprio i Scorsese, que també preparen, com sabeu, aquest ja és un projecte que s'havia comentat altres vegades, un drama biogràfic i històric sobre l'expresident dels Estats Units, Theodore Roosevelt. I James Horner, que contraataca amb la seva partitura de Titanic. Ja han passat 10 anys d'aquesta gran producció, eh? Doncs, si parlem de projectes, parlem de Leonardo DiCaprio, també hem de parlar de Kate Winslet. I és que actor i actriu, els protagonistes de Titanic, tornaran a treballar en una pel·lícula junts. També ha estat una de les informacions destacades de la setmana. La pel·lícula es diu Revolutionary Road, una història dramàtica que descriu com es consumeix una parella acabada de casar. La veritat és que jo sempre he defensat Kate Winslet com a actriu i em mullo una mica més, aniria una mica més enllà i diria que DiCaprio també ho ha demostrat moltes vegades, és un bon actor. Però si no teniu suficients al·licients per esperar l'estrena d'aquest Revolutionary Road, dir-vos que ni més ni menys que el cineasta director d'aquesta història és Sam Mendes, el que és parella de Kate Winslet a l'actualitat i, recordeu, director d'American Beauty. La pel·lícula es començarà a rodar aquest estiu, per tant també tindrem temps de saber informacions de com evoluciona el rodatge. Evidentment, en el seu moment les posarem sobre la taula de la finestra indiscreta a Catalunya Ràdio en el moment en el que volem aprofitar per fer una novetat musical. L'hem escoltada també aquí al programa, és El Velo Pintado, Alexandre Desplat, un compositor francès que meravella altre cop amb aquesta banda sonora d'una de les pel·lícules que jo diria al costat de Days of Glory, la pel·lícula que mencionàvem al principi del programa, com un dels títols més interessants, dramàtics, emotius, exòtics d'aquests moments a la cartellera. El Velo Pintado, amb Edward Norton i Naomi Watts, també dos bons actors. Thank you. La música d'Alexandre Desplat per El velo pintado, la que deia jo, una de les millors pel·lícules que es poden veure en aquests moments a la cartellera. No és de la mateixa opinió, o potser sí, perquè no ens ho acaba d'escriure, el Salvador de Barcelona, que ens acaba d'escriure un missatge a aquest finestra. Recordeu, espai amb el vostre missatge, al 7033, dient-nos que ha vist Inland Empire. Diu, és hipnòtica, fascinant, en definitiva, una obra mestra del geni David Lynch. Doncs, Salvador, la veritat és que jo m'afegeixo a aquest comentari ara que tots aquells que ens estigueu escoltant en aquests moments, si encara no hagueu vist Inland Empire, sapigueu molt bé que no deixa de ser un experiment cinematogràfic. Després no ens truqueu i us mostreu enfadats amb els comentaris elogiosos d'aquest títol. I és que hi ha algunes persones que han anat a veure aquesta pel·lícula sense acabar de saber ben bé per on anaven els trets. Jo no la puc acabar de definir. Potser el Salvador ens pot trucar i fer-nos la seva dissertació i opinió sobre aquest títol de David Lynch, com acostuma a ser habitual, i des que ha aparegut el digital al cinema, David Lynch es fa absolutament indesxifrable tot el que ens explica a través de les seves pel·lícules.
La finestra indiscreta.
I quan estem a punt d'arribar a 2:15 de la matinada, a la finestra indiscreta, rebem el Pep Ruiz. Pep, molt bona nit.
Bona
Benvingut
nit.
Al programa, com estàs?
Molt bé, i tu?
Bé, expliquem alguna mica de què es tracta tot això. I és que Súria, al Bages, avui aquesta nit han estat d'estrena, un dia que ha servit als suriencs per reviure com era el cinema Califòrnia l'any 53, una sala, com moltes altres, dit sigui de pas, de Catalunya, que va viure multitud d'històries humanes. Moltes d'elles les descriu l'efecte Kuleshov, un documental que ja havíem presentat aquí a la finestra indiscreta, protagonitzat per un bon amic nostre, company també de Catalunya Ràdio, com el Pep Ruiz. I per això avui, Pep, t'hem volgut demanar que, com a mínim, ja que fa molt poquetes hores que s'ha acabat la projecció d'aquesta pel·lícula, que ens expliquis com ho ha viscut el poble i com ho has viscut tu particularment.
Avui ha estat una nit d'emocions, eh? Mira, en aquests moments estem... Aquesta mena de festetes que es fan després de les presentacions... Jo no sé a Hollywood com li deuen dir d'això, saps? Quan es reuneix el George Clooney i aquesta gent...
Mira, una festa, simplement.
Sí, tot és una festa. Però nosaltres estem també ara aquí, bé, al bar del poble, al bar Quintana de Súria, celebrant-ho una mica. Ha estat una nit molt emocionant. I personalment ha estat per mi una experiència gratificant... Jo hi he posat molt de carinyo en aquest projecte i avui ha estat una nit d'aquelles a les quals reps tota la gent que havia passat per aquell petit cine i que s'ha vist reflectir d'alguna manera en aquesta pel·lículeta que hem fet i ha estat molt emocionant. Estic que digui la veritat, estic tocadet.
Escolta'm, la veritat és que des d'una persona que ho viu així a la distància se li pot fer una mica estrany que un projecte com aquest, popular, hagi despertat tant d'interès dintre del que són els mitjans de comunicació. Fins i tot avui tinc entès que ha vingut TV3 a fer una connexió en directe, per tant, heu estat titular de l'informatiu de Televisió de Catalunya. Com pot ser, què diries que és el que ha provocat que un projecte tan petitonet com aquest, però tan estimat, hagi arribat als mitjans de comunicació d'aquesta manera, Pep?
Doncs perquè tots hem anat al cinema de petits alguna vegada, perquè tots recordem tardes especials en el nostre barri o el nostre poble, perquè tots hem estat joves, perquè la vida passa i que un poble es dediqui a recuperar una miqueta un lloc especial que fa pocs dies que s'acaba d'enderrocar, jo crec que, encara que passi a Súria, és molt comprensible per part de tothom. D'altra banda, jo crec que ha fet gràcia, no només a TV3, també la gent d'aquest poble, que ens piqués per muntar una mena d'estrena hollywoodianca a la surienca. Ho havíem fet com una estrena mundial, però a Súria. No? Per tant, catifa vermella, un cotxe, un Cadillac del 50 descapotable, uns focus immensos a la porta, uns presentadors amb música de bandes sonores... I, bueno, també Núria Bacardí, que ha connectat amb TV3 fent el que fan, no sé, aquesta nit dels Oscars, no? Saps allò que diu vermella que arriba, doncs, no ho sé, el Morgan Freeman o la Nicole Kidman, perquè aquí arribava, doncs, doncs Enrique Enferaque, el Josep Massana, que són gent desconeguda, però hem volgut que siguessin protagonistes. Ells eren els que passaven per aquesta catifa vermella. L'últim sóc jo, va passar una vergonya terrible, també t'ho he de dir.
Però si estàs acostumat a aquestes coses, home.
Jo? Què va, què va. Aquesta és la primera, aquesta és la primera i no sé si serà l'última.
Escolta, per fer la pel·lícula, evidentment, us heu documentat sobre el que són els cines que tenen història a Catalunya, i per tant també és una manera de fer un homenatge a aquestes moltes sales, i puc dir-ho així en majúscules, aquest moltes sales, perquè la veritat és que, si no tinc mal entès, són en aquests moments encara, fins i tot, una cinquantena de cines que hi ha a Catalunya i que tenen més de 50 anys. Això es diu aviat, Pep, ja et dic Àlex, ja et batejo. No,
sí, vaja, es diu aviat i té molt mèrit. És a dir, jo crec que encara que sigui ràpid hi hem de reflexionar, no? A l'any 53 hi havia 800 cines a Catalunya. Hi havia un cine a cada poble, o dos o tres. Nosaltres fem servir una dada que jo crec que sorprèn i és un reflex bastant gran de com era el món del cinema en aquells moments. Perquè a Súria, l'any 53, quan es va obrir aquest cinema, hi havia 2.500 butaques i era un poble de 6.000 habitants, clar. És una cosa, una dada que nosaltres donem, no? En un poble de 6.000 habitants hi havia 3 cines amb 2.500 butaques, no? Uh-huh. És una bestiesa, això. Doncs, això què vol dir? Que hi havia molts cines, tu. I que la gent no tenia res més a fer. La televisió encara no havia arribat. I el cine era una part molt important a la vida de molta gent, segur.
Malgrat la teva joventut, imagino que també, també ho ha estat.
He vinat.
Important per tu, el cine,
sí,
concretament a Califòrnia.
Hi havia anat de petit. Aviam, hi ha hagut coses molt diferents. A la presentació que avui hem fet hem dit que la pel·lícula més important que s'havia vist era Lo que el viento se llevó.
Uh-huh.
I he fet una petita broma perquè, vaja, hem fet que diferents actors de doblatge de casa nostra fessin unes veus, però fem veure que eren coses de Súria. No sé, el Woody Allen, per exemple, que trucava i deia Ajuntament de Súria? Oh, sóc el Woody Allen, per exemple, per dir alguna cosa.
Ho fas molt bé, Ho claves, Pep.
Ostres, tu és que l'he escoltat 40 vegades, saps?
Bé.
Al final se m'acaba memoritzat. Doncs bé, hi havia un moment en el qual hi havia l'escena final de Lo que el viento se llevó, no? I en comptes de Dios por el por testigo que nunca pasaré más jamás pasaré hambre, no sé, ja m'han rendit, me'n recordo que és l'original, perquè la que sí que se m'ha quedat és que la que hem posat nosaltres és que Adiós por testigo que sempre recordaré el cine Califòrnia. I després d'això... De
aplaudiments i emoció, clar.
I la música... Un segon, que és que m'estic acomiadant d'aquí dels meus cosins. Bona nit. Saps? És una sensació molt estranya, aquesta, perquè, clar, no paro tota la nit.
Escolta'm, fem una cosa, fem una cosa. Digue'ls-hi als teus cosins... Digue'ls-hi als teus cosins que un segon... Només un segon, només vull preguntar-te, a partir d'ara, aquest efecte Kuleshov, no sé, alguna manera de poder-lo veure, distribució a través de la televisió...
Bueno,
com ho teniu planificat?
Estem pensant entre Tristar Pictures i Paramount.
Molt bé, piqueu fort.
Però la veritat és que ho hem vendut aquí al poble, això.
Uh-huh.
I era l'objectiu, i si això es veu en algun lloc, un altre lloc, estarem molt contents. De fet, alguna imatge s'ha vist avui per TV3.
Uh-huh. Heu editat un DVD, de tota manera, de la pel·lícula. Potser podríem dir que tot aquell oient que estigui interessat en veure el resultat de l'efecte Kuleshov, doncs potser que ens truqui al programa, el 932017474, i nosaltres procurarem facilitar-li aquesta opció de veure aquest efecte Kuleshov, que s'ha estrenat avui amb tots els honors a la ciutat de Súria. Hem parlat amb un dels seus protagonistes, en Pep Ruiz, company de Catalunya Ràdio, i amb qui hem volgut sobretot estar a prop en un dia tan important com aquest. Pep, gràcies.
Gràcies a tu i gràcies per això de ciutat, de Súria.
Bé, ja saps que són aquestes coses. Solen passar. Ja pots acabar d'acomiadar dels teus cosins,
Molt bé, diguem-ho a la família.
Una abraçada,
gràcies.
Un petó. Nosaltres...
Bon programa, bona nit.
Sí, i tant, farem bon programa. Fins a les 3, La finestra indiscreta de Catalunya Ràdio. I com deia, ara, després de tanta xerrameca, posem una mica de música. Fem ressò d'una petició musical que ens havíeu demanat un de vosaltres. És un clàssic, ja que parlàvem ara d'allò que el vent s'endugués i aquestes pel·lícules que havien triomfat al cinema Califòrnia de la ciutat de Súria, i tornem a dir ciutat, per què no? Clar que sí, la ciutat de Súria. Ens fem ressò de la banda sonora de Leonard Bernstein, West Side Story.
La finestra batega.
El séptimo día el señor descansó, pero antes se agachó por encima de la costa de Inglaterra y lo que salió de él fue Irlanda. No te ofendas, hijo.
Ah, no me ofendo, señor. Me he criado aquí. Lo único que sé de Irlanda es lo que hablaban mis compañeros del orfanato.
¿De qué parte de esa putrefacta isla procedían tus antepasados?
Me dijeron que de Kerry, pero en el orfanato perdí todo el acento que podía tener.
Yo también me crié en un establecimiento muy parecido. Ahora todo lo que ves me pertenece, en mayor o menor medida. Los mendigos, repartidores de periódicos y rateros de la Paraíso, los antros de marineros y los garitos ilegales del puerto, los pescadores y los promistas, los travestidos y los chinos.
You know, what can you say about Daniel Day-Lewis? He's one of the great talents of our time. And...
Què es pot dir de Daniel Day-Lewis? És un dels grans talents del nostre temps. Penso que per ell ha estat tornar a fer un personatge d'aquells que li prenen cada fibra del seu cos, els que aprofundeix i, a més, es transforma en ells. Treballar amb aquesta intensitat durant un temps et demana prendre també temps per retirar-te de tant en tant. Ho hem d'agrair a Scorsese perquè és l'única raó per la que ha tornat i ha fet una interpretació tan increïble al film. He après tant treballant amb ell.
Bé, doncs aquestes eren declaracions de Leonardo DiCaprio, que torna a aparèixer avui a La finestra indiscreta, parlant, lògicament, també no només d'Scorsese, que també ha estat protagonista d'una estona aquí a Catalunya Ràdio, sinó també de Daniel Day-Lewis. Va, Daniel, per què no tornes al cinema, home? Es fa pregar, aquest home, eh? Mira que ha fet bones interpretacions, però es veu que la vida fora dels platós cinematogràfics l'acaba d'omplir una mica més. Però dèiem que tornem a parlar de Leonardo DiCaprio perquè a veure si animem una mica el cotarro aquesta nit i tenim un concurs preparat. Concurs senzill. Després d'aquí una estoneta farem la suite musical habitual del programa que ens prepara en Benjastacio. Arribats a aquesta hora, quan són 3:15 ja de la matinada, una simple pregunta. I anirem ràpid, perquè no és massa complicada, o de fet seria una mica dolent. No acaba de ser del tot difícil de localitzar-la a través d'internet, aquells que estigueu a casa i pugueu consultar el vostre ordinador. Pregunta relacionada amb Leonardo DiCaprio. Simplement, quantes nominacions i, lògicament, per quines pel·lícules ha obtingut Leonardo DiCaprio al llarg de la seva trajectòria? 932017474, finestra@catradio.cat, o bé catfinestra espai, el vostre missatge amb les respostes pertinents al 7033. I repassant també avui, ja que parlem de Hollywood, que el famós cartell amb les lletres de Hollywood situat als turons que envolten la ciutat nord-americana de Los Angeles s'ha salvat de les flames d'un incendi que ha tingut lloc aquesta nit passada. El foc ha destruït unes 60 hectàrees, sembla, de terreny, però no hi ha hagut víctimes ni edificis afectats. La policia ha detingut dos adolescents de 16 i 17 anys que han confessat ser-ne els autors. L'incendi l'ha provocat una enorme columna de fum i cues quilomètriques a les autopistes de la ciutat. Aquest mític cartell que dona la benvinguda de la Meca del cine està declarat, a més, per cert, monument cultural històric als Estats Units. Per tant, ha estat de poc que Hollywood no cremés, i no els seus actors, sinó les lletres que identifiquen aquesta Meca del cinema. I ja que parlem de Hollywood, mentre esperem les vostres respostes, recordeu les pel·lícules per les quals ha estat nominat Leonardo DiCaprio als Oscars de Hollywood, lògicament. Ens fem ressò de l'actualitat als Estats Units. Allà hi ha el Xavi Vilà, que ens explicarà tot seguit com estan les estrenes d'aquesta setmana. Em sembla que no està massa bé. Endavant, Xavi, quan vulguis.
Cap de setmana d'estrenes ben poc engrescadores als Estats Units, i bé, una de les novetats de la cartellera deixarà milions llargs als calaixos dels cinemes. Parlo de Blades of Glory, una típica comèdia americana amanida amb l'acudit fàcil que explicarà la història de dos rivals esportius en el patinatge sobre gel castigats a no poder competir més en l'especialitat individual després d'una baralla. En amistats com estan, però compromesos amb l'esport que estimen, decideixen fer una pirueta estrambòtica. Tornaran a les pistes com a parella, una argúcia legal per escapar de la prohibició que els han sotmès, atès que competir en parella és una tradició en aquest esport, no una regla. John Heder entra bé al seu paper, afavorit per un físic feminitzat, però això no evita situacions grotesques, enfocades a un entreteniment ranci i, la veritat, per un públic poc exigent, i això per ser generosos. Farem també atenció a l'última producció de la factoria Disney, Meet the Robinsons, potser una de les peces que menys es podrien associar amb l'estil d'aquest gegant de l'entreteniment. Es tracta d'una cinta de 92 minuts desenvolupada al 100% en tres dimensions, i això obliga a portar tota l'estona aquelles incòmodes ulleres que la veritat fan nosa. Tota major glòria d'un treball que combina una cridanera versió del futur amb una història sòlida, la de l'orfe Louis Camalda per esdevenir inventor i que es veu arrossegat per una fantasia futurista de la mà d'un crio anomenat Wilbur. La cirera del pastís, tanmateix, l'ofereix el dolent Bowler Hat Guy, un personatge magnífic. Els vermells i turquesa que dominen l'escenari visual de la cinta, combinats amb sorpreses com un cor de granotes interpretant jazz, completen una proposta interessant que deixa regals com un cameo del magnum Tom Selleck. Cal passar també aquesta setmana per The Lookout, sobretot per ponderar la interpretació notable de Joseph Gordon-Levitt com el vigilant d'un banc rural a Kansas, objecte del sarcasme dels que ell creu que havien estat companys abans d'un accident de trànsit la mateixa nit que es graduava i que li provoca una greu malaltia del cervell. El novell director Scout Frank capta els tons austers d'un ambient suburbà i els combina sàviament amb l'angoixa d'algú que no sap del cert a quin món pertany ni de qui refiar-se. Aquí també s'estrena aquest cap de setmana Into Great Silence, una de les més reeixides visions de la pau, el silenci i les experiències que es viuen dins d'un monestir, en aquest cas el que habiten els monjos del Gran Chartreuse als Alps francesos entre Grenoble i Chambéry. La cinta convida a esmolar els sentits, atrofiats els primers minuts per uns silencis sepulcrals que es trenquen voluptuosament amb el so d'una campana o l'estossegada d'un monjo. Més endavant, quan arriba la interpretació dels cants gregorians, arribem a un clímax sonor majúscul. Comptat i debatut, Àlex, el director Philip Groening, ens manté en un constant estat d'observació. I acabo amb Islander. És una producció independent filmada a Maine i que destaca per l'autoritat visual de les localitzacions del nord-est dels Estats Units. A la localitat de Windhaven, grups de pescadors s'enfronten per l'escassedat de llagosta. És un conflicte laboral que escala fins a afectar tota una comunitat i deixar-la tocar d'una trencadissa absoluta. El director Ian McCracken treu el suc a les textures dels personatges, endurits per un entorn poc amable, però al capdavall humà.
Doncs gràcies, Xavi, per aquestes informacions d'última hora de tot el que dona de si l'actualitat cinematogràfica als Estats Units. Esperem que el futur sigui una mica millor de com ens el pintes. En qualsevol cas, arribats també a aquest punt, ja que parlàvem de Leonardo DiCaprio, ja ho sabeu, un dels protagonistes, dels molts protagonistes d'aquesta finestra indiscreta avui a Catalunya Ràdio, doncs ens fem ressò d'una petició musical que ens heu demanat un de vosaltres, d'una pel·lícula, lògicament, que havia protagonitzat aquest actor nascut a Los Angeles, Califòrnia. És Romeo i Julieta, la versió, evidentment, actualitzada, de Baz Luhrmann, i ens havíeu demanat aquest Kissing You de Desiree. Doncs aquí el tens. Heaving high
Deus, aures solis, taret caeli conjuncti sant aura, pecte capillos tuos, radios aureos lucis.
La finestra divina.
Tu hermana va a estar bien. ¿Verdad, Betty? Sí, mamá. ¿Qué estás señalando, Ben? ¿Qué ves? Dime cómo es.
Dos minuts, ara hem arribat a les dues de la matinada, la finestra indiscreta a Catalunya Ràdio, i recordant que una altra de les estrenes d'aquesta setmana, pels que us agrada el cinema de terror i fantasmes, déu-n'hi-do, últimament se n'estrenen moltes d'aquest gènere, The Messengers, el debut en llengua anglesa dels germans Pang, aquests cineastes que, bé, la veritat és que van sorprendre més d'un i de dos amb DI, cineastes de Hong Kong, que fan el salt a l'oceà i se'n van als Estats Units a treballar. Bé, s'ha acabat el temps. De seguida descobrirem què ens depara l'actualitat del dia. Abans, però, teníem una pregunta pendent. Era en relació a Leonardo DiCaprio. Hem rebut cap trucada, però sí alguns mails. I, per tant, hem de fer un sorteig. Blanca, molt bona nit.
Molt bona nit, Ferran.
Seràs la veu innocent.
Com sempre.
Tenim un fotogrames anuari 2007 per aquell qui respongui concretament a aquesta pregunta que llançàvem fa una estoneta. Les pel·lícules per les quals Leonardo DiCaprio ha estat nominat als Oscars.
Era fàcil.
Sí, sí, sí. Sí,
sí, jo crec que sí. En
qualsevol cas, de les 7 persones que ens han escrit un mail, 5 ho han dit correctament. Són Qui estima Gilbert Grape, El aviador i Diamante de sangre. Són 3 les nominacions als Oscars de Leonardo DiCaprio. Per tant, tu mateixa, sí.
Del 5 direm el 2.
El 2, el 2. Sí. A veure, doncs és el Ramon, Ramon Buixassa.
Felicitat,
que ens
Ramon.
Ha escrit des de la ciutat de Barcelona. S'endú aquest anuari de fotogrames. Gràcies, Blanca. D'aquí una estoneta tornem a veure, perquè hi haurà més concursos, eh?
Molt bé.
Fins ara. Ordenem encara aquí unes quantes coses, més concursos, preguntes... Va, vinga, llancem una altra, ràpidament. Com es diu la pel·lícula on es recrea la invasió del Tíbet per part de la Xina de Mao? Una pel·lícula del 97, i l'ha dirigit Martin Scorsese. Volem saber el seu títol. Qui ho respongui correctament, un altre anuari de la revista Fotogrames. 93-201-7474, finestra@catradio.cat o bé catfinestraespai al 7033. Ens veiem d'aquí una estoneta.
Gallery of American Indian Art, there's the California State Gallery. There's actually this new place, the Rabowitz, which is kind of the place for abstract expressionism. Is that, that sound good to you? Maybe you have something else in mind?